Benvinguts a l'Internauta. En el programa d'avui, Vicent Partal conversa amb l'investigador Santiago Giraldo Luque, autor del llibre Més enllà de Twitter, en què es documenten tot d'accions de protesta col·lectiva al món, s'analitza la viabilitat dels moviments d'indignats i s'hi reflexiona sobre el paper de les xarxes socials. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre proposa aquesta setmana de reflexionar sobre la internet segura per infants. Amb tot això, farem l'internauta de la setmana de l'11 de desembre.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Al llarg dels últims anys, internet ha servit per catalitzar i per fer pràcticament possibles moltes de les revolucions polítiques, socials, que han tingut lloc en el nostre món, des dels zapatistes fins a qualsevol de les primaveres àrabs, passant per el moviment del 15M, etc. És evident que internet ha jugat un paper clau a l'hora de poder organitzar, cohesionar tots aquests moviments i fer-los efectivament un moviment polític capaç de disputar en el carrer, capaç de crear una ideologia, un moviment, unes idees, unes consignes. Santiago Giraldo Luque, benvingut, Santiago.
Hola, moltes gràcies.
És l'autor del llibre Més enllà de Twitter, publicat per l'editorial Eumo, que precisament el que intenta és fer un anàlisi de tot això. Ell és investigador del grup de recerca Gabinet de Comunicació i Educació de la Universitat Autònoma, on també dona classes, igual que dona classes a la Universitat de Vic, on, si no recordo malament, Eumo encara és de la Universitat de Vic.
Encara sí.
Mantindré una mica d'això. Santiago, benvingut. És evident, ningú discuteix avui en dia, no?, que Twitter ha jugat un paper central a l'hora de trencar l'hegemonia dels mitjans, a l'hora d'obrir noves finestres, a l'hora de consolidar espais polítics nous.
Sí, jo crec que no podem negar la existència de nous actors en el àmbit mediàtic. Per supuesto, jo el que procuro en el llibre és darle un límit, no, a la capacitat que tenen les redes, a la capacitat que té Twitter i a la importància que debemos darle dentro de la organització d'un moviment social. Entonces, és justament això, són molt importants, però jo crec que tenen un límit que hay que marcar, sobretot de cara al posicionamiento del movimiento y cuál es el objetivo real que persigue, que es, no es ser un trending topic, sino que es realmente cambiar las cosas para el beneficio de las personas.
Sí, tu en el llibre insisteixes molt en això, no? Dir, bueno, el trending topic és la cosa anecdòtica, és important, però no deixa de ser anecdòtica, tothom s'emociona molt quan té un trending topic, fa molt això, però al final les revoltes polítiques, els intents de modernització de la vida política dels països no es poden conformar amb el trending topic. O amb el trending topic no és suficient.
Jo crec que no és suficient, per supuesto. Jo crec que el trending topic debe ser com ese punt on confluyen muchos trabajos anteriores. No puede ser visto como el fin último del movimiento, ¿no? Cuando a mí me da un poco de nerviosismo cuando los medios de comunicación dicen que hemos sido el trending topic mundial por 3 minutos. Y esto, bueno, no sé qué significa realmente. Significa que fueron 3 minutos y a los 3 minutos siguientes pues volvió a ser Messi, volvió a ser Shakira, volvió a ser Piqué, cualquiera de ellos, pero ¿qué pasó con ese minuto de fama, no? Fueron trending topic y ya está, ¿no? Si el movimiento social es eso, un trending topic de 3 minutos no, realmente no lograría conseguir los objetivos que en principio se había marcado. En el caso de los indignados, por ejemplo, el hecho de ser trending topic les permitió llegar a muchas partes y conseguir mucha emoción colectiva. Pero una vez pasada la emoción colectiva, que normalmente es de corta duración, crea un poco, sobre todo, de desilusión y de frustración colectiva, que es justamente donde en principio nos encontramos, y un poco lo que muestran las encuestas electorales es justamente eso, ¿no? El descenso, por ejemplo, de esa fuerza que sale quizás del 15M, ha tenido un retroceso significativo en los últimos meses, muy, muy, muy duro.
Les eines són diferents? És a dir, Twitter és diferent d'altres dels blogs, per exemple?
Sí, per supuesto.
T'ho dic perquè, per exemple, un moviment que tu no estudies, però que també et relaciona això, tot el procés independentista a Catalunya, es va basar molt en el blog. No?
Sí.
I el blog, sembla com si el blog tingui una capacitat reflexiva.
Sí.
No genera aquesta emoció del Twitter, però genera més reflexió.
Fíjate, yo creo que no lo analizo porque estaba muy... con muchas variaciones en el proceso en que estaba escribiendo el libro. Lo habíamos pensado al principio, pero dijimos que era peligroso porque no sabíamos qué iba a pasar con todo el movimiento de los últimos años electoral y ciudadano. Pero yo creo que hubiera estado en la última parte del libro, ¿no? en donde se usa adecuadamente las redes sociales. Fíjate en el caso de los blogs, por ejemplo, es muy, muy similar al movimiento zapatista.
Sí.
Mucha gente hace como similitudes entre los zapatistas y el movimiento independentista catalán. Para mí la principal, o la principal espacio de similitud entre los dos movimientos es que no surten o no salen de las redes sociales, sino que hay una expresión previa. Muy fuerte, muy ligada a la sociedad, muy consensuada dentro de muchos sectores, que usa las redes sociales y que usa los diferentes espacios de Internet para generar esa misma cohesión. Pero aquí el proyecto está clarísimo, hay una cohesión, digamos, de muchas fuerzas, de muchos espacios de construcción ciudadana, de diferentes puntos de vista, como hemos visto en las últimas elecciones, pero que no nacen de Twitter. Y por eso yo creo que tienen tanta fortaleza y que cada día se hacen más fuertes de cara a articular un movimiento conjunto.
Què passa? Que després és sorprenent, Twitter o Facebook, per exemple, el cas d'Egipte va ser clarament Facebook, no, molt més que Twitter, no?
Sí.
Provoquen com una inundació, no? Com un... pam, immediat, no? Que pot fer tremolar les estructures. El cas d'Egipte, on van acabar tallant internet, no? Una experiència única en la història, mundial.
Sí. Ahí tendríamos que hablar de otro punto fundamental y es cuál es el objetivo del movimiento, ¿no? En el caso de Facebook y Twitter, yo creo que fue fundamental para esa primera revolución de Egipto, que después tuvo unas consecuencias terribles para la organización política y para la oposición. Volvimos otra vez, o volvieron ellos, a tener un régimen militar casi que más fuerte que el que tenía Mubarak en su momento. El régimen de hoy en día de Al-Sisi es mucho más drástico con la oposición. Los movimientos iniciales o los blogueros iniciales de las protestas árabes están todos en la cárcel. Incluso en el sistema educativo, todos los rectores del sistema público universitario son puestos por Al-Sisi. O sea, que hay una cosa mucho más fuerte. Pero en ese caso, las redes sociales jugaron a favor de derrocar a Mubarak, ¿no? Y ese era como el objetivo último de la movilización, derrocar al dictador. Una vez que se derroca el dictador, pues todos nos vamos a casa como que tranquilos, como habiendo hecho esa labor, pero nadie se preocupa por lo que va a pasar después. Tuvieron un momento muy importante para poder consolidar la democracia a partir de un proceso electoral. No supieron aprovecharlo. Competían con diferentes fuerzas muy, muy marcadas dentro de las élites de poder en Egipto y perdieron su única oportunidad. Y a partir de ahí casi que volvieron a sufrir lo que ya habían sufrido con Mubarak. Entonces, Facebook y Twitter cumplieron y pueden servir mucho para generar ese primer impacto fácil, ¿no? De, si es una meta a corto plazo, como derrocar un gobierno, que no va a pasar eso en países occidentales donde la democracia está muy, digamos, muy asentada, está muy convenida y tiene un pacto social muy fuerte, es difícil que eso pase, porque los mismos ciudadanos se limitan en su expresión de manifestación en las plazas, en las calles, porque consideran ese sistema democrático muy asentado y muy respetado.
I t'has plantejat per què en alguns llocs funciona i en altres no? Tu has estudiat llocs que funcionen,
sí.
No? Però estic pensant, per exemple, a Hongria, amb les, quan Orbán planteja una constitució tan dura, tan poc europea, hi ha un moviment molt fort al carrer, però no es tradueix a internet, ni en altres casos de crisis molt consolidades que no fan ús d'internet.
Sí.
És anecdòtic? És que algú llança la pedra i tothom s'apunta? O n'hi ha una planificació prèvia? En el cas del 15M, per exemple, es va parlar molt de la hipòtesi d'una planificació, de que si n'hi havia una cosa preparada que va funcionar molt bé o no va funcionar molt bé, no? ¿Por qué en unos casos sí y en unos otros no?
Yo creo que es una cuestión de la estrategia que utiliza el movimiento en función del sistema político en el que se encuentra. Hay unos sistemas políticos mucho más evolucionados, Por supuesto, el caso español es de un sistema político, parece que no, pero es bastante evolucionado si lo comparamos, por ejemplo, con el caso egipcio o con el caso húngaro, ¿no? En estos movimientos donde hay un sistema menos evolucionado, el uso de la violencia es muy efectivo para frenar, hasta qué punto puedes frenar un poco la protesta en las calles, que sería lo tradicional, ¿no? Salimos a las calles, pero si esas calles no son capaces de cambiar o de generar con la misma violencia, como en el caso de Egipto, un cambio en el sistema político, sino que se pueden reprimir tranquilamente, digamos, cuando el sistema político es poco evolucionado y donde la ciudadanía no tiene un consenso social ligado al sistema democrático, ¿verdad? Entonces, en el caso del 15M, como teníamos un consenso sobre lo que tenemos que proteger, claro, la violencia no es tan fuerte, digamos, de hecho no hay violencia en el 15M, salvo en un caso concreto que es lo de la toma del Parlamento, muchos dicen que hay infiltración policial o lo demás, pero es justo en ese momento cuando quizás se pierde la solidaridad social frente a un evento de protesta y empieza a desdibujarse un poco el movimiento. Hay otros asuntos ligados, ¿no? Pero yo creo que es jugar un poco a la estrategia adecuada. En el caso, por ejemplo, de los movimientos que yo indico que son más exitosos, como en el caso de México, en Chiapas, o en el caso de Barcelona, con la plataforma de afectados de la hipoteca, lo que hacen ellos es plantear diferentes alternativas de acción. Ellos no están jugando a reclamarle algo al Estado, a reclamar una indignación, sino que lo que hacen es construir, al igual que lo está intentando hacer los movimientos independentistas en Cataluña, es construir directamente sus derechos. Y esta construcción de derechos lo que hace es jugarle una estrategia diferente para conseguir lo que ellos quieren. Y que ahí sí pone un poco en nerviosismo a las instituciones tradicionales.
El cas de Chiapas va ser molt curiós. Jo recordo molt, potser era l'any 95 o 94, no? Com la guerrilla frena la invasió per part de l'exèrcit mexicà de la selva usant internet. Va ser probablement el primer cas en el qual es va veure les potencialitats d'internet. No? L'exèrcit va entrar de forma brutal a la selva intentant arrasar els campaments zapatistes, i els zapatistes van reaccionar creant pàgines web, exacte, en aquella època molt primitives, sí, i enviant fotos del que estava passant, no? Creant, cosa que va crear una pressió contra l'exèrcit que va acabar aturant l'ofensiva, no? Sí, sí. Va ser el primer cas, probablement, d'ús polític d'internet de forma eficaç?
Sí, jo crec que s'ha identificat per la majoria dels estudis com el primer cas d'èxit de uso d'internet per apoyar el moviment social. Lo que decíamos antes, al igual que en el caso de Cataluña, los zapatistas o neozapatistas, si quieres decirlo así, empiezan a construir el consenso en el mundo indígena en el año 83. 10 años antes de su primera acción, digamos, que los proyecta al mundo internacional. Hay dos elementos fundamentales. El primero es, deciden hacerlo en fin de año, deciden hacerlo en San Cristóbal de las Casas, que es, bueno, con ocho cabeceras municipales más, pero la principal era San Cristóbal de las Casas, que tiene un simbolismo mestizo para el pueblo mexicano muy, muy, muy importante. Es una ciudad que siempre ha sido dominada por el hombre blanco, digamos. Y aparte de eso, es el primer día que México entra en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, son tres momentos fundamentales que, dentro del consenso que se ha construido, se decide hacer ese día muy simbólicamente. Pero ese proyecto social, ese iceberg que se ve al final de lo que habían construido los indígenas, lo que hace es justamente proyectar al mundo entero una solidaridad social sobre sus derechos. Nadie se podría oponer de que los indígenas tuvieran una tierra de la que siempre han sido dueños, como nadie podría oponerse de que nadie tuviera un hogar o una casa donde pasar la noche, como lo hace la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿verdad? Entonces son situaciones de derechos humanos a lo cual nadie podría, digamos, oponerse en principio, y que genera justamente a través de las redes esa solidaridad social ante la violencia contra un movimiento legítimo, contra un movimiento justo y contra un movimiento ético. Si hoy preguntamos a México cuál referente tienen de movimiento ético, seguramente que lo nombrarán los zapatistas. Y de hecho que mucha gente vaya, como va mucha gente casi cada año a visitar a los zapatistas al sur de México, una zona que es muy difícil de acceder, los convierte también en un referente dentro de su entorno indígena. El indígena que no recibe estas visitas claramente se siente un poco como envidioso, digamos, o siente algún tipo de celos sobre lo que están haciendo ellos en su construcción de autonomía.
Però a pesar de tot, vist des d'aquí, fa la sensació de que no han avançat excessivament, no? És a dir, que han anat passant dels anys, que la situació s'ha enquistat, que és la típica situació en la que ningú pot derrotar a l'altre. Sí. No, el govern mexicà no pot derrotar els zapatistes, però els zapatistes tampoc poden derrotar el govern mexicà.
Jo crec que és una visió bastante occidental de mirarlo. Imagínate que tenemos a unos indígenas que se mueren de hambre, que no tienen acceso a la educación, que son analfabetas y que además no tienen un suelo donde vivir, que están constantemente migrando de acuerdo al político de turno que les ofrece un escampado aquí y después otro allí, en función también de sus relaciones con los terratenientes de México, y que además tienen enfermedades de las cuales se mueren por no tener el acceso a recursos médicos o sanitarios. Y de repente ellos empiezan a construir todo ello. Entonces, si piensas con 20 años vista, desde el 94 hasta el 2014, ellos han erradicado, por ejemplo, las enfermedades o las muertes de madres en periodo de gestación y de los niños que nacen a continuación. Han creado una serie de redes de clínicas de atención de primer y segundo nivel, incluso hacen ya operaciones programadas. Tienen un sistema educativo que les permite alfabetizar a sus niños, por lo menos en la etapa básica o primaria de su enseñanza. Bilingüe, además, dentro de sus lenguas indígenas y el castellano, y han logrado comunicar a los diferentes municipios zapatistas a través de la construcción de carreteras. Entonces, claro, si lo miramos desde la óptica occidental, por supuesto que no tienen todavía las condiciones de una ciudad moderna y europea, pero para ellos
es un avance
impresionante, es un avance de pasar de la miseria a pasar a unas condiciones de vida de que nos permita sobrevivir. Y que también les permite a ellos como igualar, en términos de avance social educativo y avance social de salud, igualar los indicadores del Estado, el Estado de Chiapas, que es el más pobre de México y que no son indicadores adecuados. Pero han logrado en los municipios zapatistas igualar los indicadores de los municipios que en principio no son zapatistas y que reciben las subvenciones del Estado justamente para evitar que ese movimiento se pueda expandir. Entonces, por una parte, aparecen los subsidios estatales para combatir esa ideología zapatista que no conviene mucho que se expanda. Y por otra parte, pues a partir de la autonomía, porque ellos no reciben ningún recurso del Estado y de hecho deciden por medios propios no hacerlo, equiparan, digamos, la situación. Entonces, yo creo que sí han avanzado bastante, a pesar de que claro, los indicadores no son comparables con una sociedad occidentalizada.
Hi ha gent que especula ara que estem com entrant en una nova fase, no? És a dir, n'hi ha una internet, que és la de les pàgines web, els blogs, d'alguna manera, n'hi ha l'inici de les xarxes socials, en Facebook i Twitter, sobretot, però ara, com si n'hi haguera una enorme explosió de possibilitats a través de les tecnologies de mòbil, a través de noves xarxes socials, a través de l'ús del Big Data com a procés de coneixement, etcètera, etcètera, no? Tu insisteixes molt en el llibre en la idea de dir tot el que provoca internet és un instrument, però si no n'hi ha una base, l'instrument pot ser un moment espectacular, però després no acaba siguent més. Però tu creus que realment tots els canvis que estem vivint acceleradament en internet podrien arribar a canviar fins i tot, encara que no n'hi hagi una base molt sòlida, podrien arribar a generar trencaments del poder, etcètera, etcètera, tan importants que acaben provocant canvis polítics?
A mi me gustaría que eso pasara. Yo creo que tiene todo el potencial para hacerlo. Podemos encontrar espacios de debate, podemos encontrar escenarios de inteligencia colectiva que son muy, muy importantes y que ya han sido tratados y que han resuelto de verdad muchos problemas sociales. Y también económicos y también de científicos, donde, por ejemplo, se pone un problema que nadie ha podido resolver en una parte y se abre a la red y se ha respuesto, han recibido respuestas muy, muy acertadas por parte de la comunidad internacional científica o tecnológica. Yo creo que tiene espacios para hacerlo, ¿no? El problema que tenemos es cómo logramos que esa inteligencia colectiva, la red, se introduzca dentro de las instituciones que toman las decisiones, ¿no? Si estamos esperando que las instituciones respondan a esa cantidad de inteligencia colectiva que se está construyendo, yo creo que va a ser un poco difícil que pase o que asumamos el cambio. Al igual que pasa un poco con las universidades, ¿no? Que van quizás un paso atrás de lo que va pasando con los cambios tecnológicos para formar a las personas, ¿no? Pero yo creo que la gente puede, justo como lo hicieron los zapatistas, o como lo han hecho las plataformas afectadas por la hipoteca, o como lo hace quizás una parte importante del independentismo catalán, es construir sus propios procesos. Y a partir de sus propios procesos se puede presionar a las instituciones para que ellos generen los cambios que la sociedad está proyectando sobre ellos y que los obliga a moverse. Si estamos esperando el cambio tradicional de exigencia, un poco como lo que ha hecho quizás en la crítica Podemos, de bueno, juguemos el juego electoral y sobre el juego electoral miramos si podemos transformar las cosas. Les ha costado mucho entrar, les ha costado mucho jugar ese juego de ajedrez tan difícil, tan mediático, tan lleno de factores de poder que ellos no pueden controlar, pero que sí podrían controlar haciendo procesos colectivos de organización mucho más, digamos, de cara a cara, pero potenciándolo a nivel internacional, nacional o a nivel de muchas ideas a partir de las redes sociales.
I n'hi ha un factor generacional? Uh-huh. Per exemple, el cas de Justin Trudeau al Canadà, uh-huh. que ha arribat amb un partit tradicional, amb una sí. plataforma més o menys tradicional, però fortament marcada per internet, uh-huh. pel debat, etcètera, etcètera, i que porta dos o tres setmanes o més, i per tant és molt poc temps per sí. analitzar-ho, no? Però ha donat gestos, ha donat mostres d'entendre uh-huh. la diversitat, d'entendre... de tindre una certa cultura internauta aplicada a la realitat, no? És a dir, sí, sí. ha fet un govern amb ministres paritari, un govern amb ministres de tot tipus, ha nomenat un sis ministre de defensa, dos indígenes ministres... Sí. És a dir, pot haver un element generacional? Pot haver un format en el qual els polítics d'una certa edat no estan acostumats a la forma de dialogar d'internet i pot aparèixer una generació jove de polítics que sí que estan acostumats i que, per tant, poden alterar aquesta relació entre internet i poder que sí. tu comentaves?
Yo creo que viene de la forma de hacer política tradicional del poder, digamos, viejo o el poder un poco más joven, ¿no? A mí me parece que los líderes nuevos que están saliendo un poco en algunas listas electorales tienen más capacidad para conversar con la ciudadanía desde siempre, ¿no? No creo que sea una cuestión del uso de la herramienta de internet la que la promueve o no. Yo creo que, por ejemplo, si vemos algunos casos, algunos políticos nunca han salido realmente a un diálogo ciudadano, ni han salido de una protesta, perdón, de un espacio colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, el uso de internet casi que es un calco o refleja lo mismo que pasa, digamos, con un ciudadano que normalmente ya participaba adecuadamente, digamos, en una asamblea de barrio o participaba de algún club de lectura o participaba de alguna otra forma de asociación colectiva. Lo que hace internet es reafirmar esa participación. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con los políticos, los que ya tenían una tradición de dialogar con la ciudadanía de diferentes formas, en foros ciudadanos o en preguntas constantes que le referían a su representación. Lo que han hecho es trasladarla a internet utilizando el espacio que permite los diferentes canales que están allí. Yo creo que Twitter no permite este diálogo, porque los 140 caracteres son un espacio como muy reducido que puede generar un abrebocas, pero no genera como un diálogo, digamos, democrático, que creo que es la base espiritual, digamos, del consenso que se debe cuajar para construir un proyecto colectivo. Pero otros espacios, quizás en Facebook, quizás en otras plataformas como los blogs, sí que puede haber un poco más de debate colectivo y de, digamos, de un enfrentamiento dialéctico de ideas mucho más abierto. El problema que tenemos allí es que los discursos normalmente de Facebook o de los comentarios que vemos en los periódicos, por ejemplo, es como de dos bandas que se enfrentan sin ningún tipo de reconocimiento como interlocutores válidos. Y ahí es ahí donde quizás se generaría o haría falta como fomentar justamente eso, ¿no? Ese espíritu de diálogo que ahora ni siquiera tienen los parlamentos.
Però, clar, Twitter genera imatges d'una forma brutal, no? Per exemple, en el recent debat sobre les eleccions espanyoles no es va convidar Esquerra Unida. Sí. En canvi, Esquerra Unida va saber aprofitar Twitter per impactar en el debat, denunciant que no l'havien convidat, etcètera, etcètera, i va ser capaç de generar una imatge pública, no? un flash. No? Tu el que dius és que són flashos, que si no n'hi ha més a darrere no serveix, però clar, el flash ja serveix, no? Era evident que no...
Sí, claro, el flash sirve, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Lamentablemente, Izquierda Unida no va a tener un rédito electoral con ese flash o con ese, digamos, ese posicionamiento que hace Alberto Garzón. Dice, hey, yo no estoy, pero logro meterme en la discusión en red. Yo creo que es un poco igual lo que le va a pasar a Podemos. Ellos ganaron el discurso o tuvieron la mayor mención de hashtag sobre, en el debate, pero ¿electoralmente les va a servir? Pregunto. Yo creo que no, lamentablemente para muchos, ¿no? Pero, porque el poder realmente se mueve, digamos, en otra dimensión, y a nivel generacional en España hay muchísimas partes donde, o sea, tendemos a pensar que todos usamos Twitter, que todo el planeta usa Facebook, que todo el planeta amanece feliz porque los norteamericanos que utilizan Twitter declararon que hoy están felices en Twitter de acuerdo a sus mensajes, y entonces pensamos que el planeta está feliz. Pero el usuario de Twitter es una persona que es joven, medianamente joven, la mayor parte de ellos tienen estudios universitarios, la mayor parte de ellos tiene un poder adquisitivo que le permite tener un dispositivo Apple en el bolsillo, que tiene una conexión a Internet. Entonces, claro, todos esos factores delimitan a un tanto por ciento de la población realmente esa discusión pública y ese flash que le ha llegado a determinadas personas. Creo que hay que medirlo bastante bien.
En diverses ocasions al llarg de la conversa ha anat apareguent el tema Podemos, no? Com, sí. Encara que no el trates en el llibre, però m'està interessant la teva anàlisi, no? És a dir, podríem dir que Podemos és un moviment que té un gran èxit a les xarxes, sí. que naix de la base, és a dir, realment n'hi ha una base, sap aprofitar una ocasió com les eleccions europees per a fer un impacte massiu, domina les xarxes, però quan intenta jugar, si no intentes mal la teva tesi, sí. quan intenta jugar el xoc dels altres, és quan perd.
Sí, claro. Imagínate, es quizás un poco lo que es como pasar de la tercera parte del libro a la segunda. Ellos juegan en un movimiento que es alternativo y que le genera un tipo de inestabilidad a los que están tradicionalmente en el poder, ¿no? Entonces, no saben qué hacer con alguien que está fuera de ese sistema, digamos, convencional en el que estamos jugando. Organiza unas protestas, nos genera un debate sobre si hacemos violencia para desalojar a los señores de las plazas. Si hay violencia, podemos generar mayor solidaridad con el movimiento. Entonces, no saben qué hacer con ellos, ¿no? Al final, logran desdibujarse y lo que pasa con ellos es que se meten dentro del sistema convencional, a nuestro juego, ¿no? Entonces, y dentro de nuestro juego, los que dominamos el juego somos nosotros, los que ponemos las reglas somos nosotros, y ustedes que vienen de nuevos tienen que sufrir nuestras reglas, tienen que sufrir nuestro sistema de ajedrez donde somos nosotros los que dominamos. Y es lo que está sufriendo Podemos. Se está, digamos, como que intentando moldar ese juego de poder, ese juego de medios, ese juego de visibilidad, de debate, de posicionamiento público, de salir en la prensa todos los días, que cuesta muchísimo si no tienes, digamos, amigos o intereses que los ayuden a posicionar el mensaje. Entonces han vuelto de ese sistema quizás post-convencional al convencional, donde son bastante vulnerables, como hemos visto en su, digamos, exposición mediática últimamente.
N'hi ha una última pregunta que tinc curiositat per fer, no? Parlem de Twitter, parlem de Facebook com instruments que poden ajudar a un procés polític, però al final Twitter i Facebook són empreses.
Sí, claro. Que es otra de las cosas que yo llamo la atención en el libro. Yo creo que lo fundamental es entender que quien piensa que hace un like en una página de Facebook o quien escribe un Twitter supremamente indignado, cree que está participando políticamente. Yo creo que está participando políticamente, efectivamente, pero que necesita proyectar esa participación de una forma mucho más activa con el ciudadano que vive a su lado, con el vecino que también tiene su mismo problema, y que a partir de ahí se pueden construir procesos de acción colectiva. El caso de Facebook y el caso de Twitter es absolutamente claro. Son empresas que cotizan en bolsa, que juegan con los lobbies del Congreso norteamericano para que permitan usar nuestros datos que les regalamos cada día para que con ellos sigan haciendo sus negocios y que tenían unos ingresos económicos absolutamente impresionantes. Entonces yo creo que a ellos no les conviene que hagamos la revolución a través de sus redes. Lo mismo, si está dentro de sus redes y si está controlado por ese, digamos, por ese sistema normativo que ellos tienen, de ponernos en nuestros muros o nuestros news feeds todo lo que queremos que, o todo lo que quieren que veamos, estarán tranquilos y no pasará absolutamente nada. Ellos están felices desde que la revolución esté en Twitter, no más allá de Twitter, que es donde debería estar.
I de fet, en alguns casos han fet servir precisament el poder que els dona ser una vegada. Estic pensant en Turquia, estic pensant els incidents, els últims atacs a París, etcètera, etcètera, com Twitter i Facebook s'han adaptat
Claro.
El que els diferents estats els han dit que havien de fer, no? Sí, sí. No s'han plantejat no fer lo que els estats els deien.
No, claro, de hecho son un medio de comunicación más y ellos emiten y controlan el contenido que pasa por sus páginas. Hay un caso muy, muy concreto que contaba el periodista Plácid García Planas y ese fotógrafo, el Guillermo, que tenía, él puso en Facebook, el fotógrafo, una foto de una mujer en la cual enseña un pecho, una fotografía preciosa, ¿no? Y fue censurada por Facebook, no podía aparecer. Pero al mismo tiempo, Plácid le dice a Guillermo Cervera que publique una de las peores fotos que tiene, donde enseña un cadáver en una guerra de las de Medio Oriente, totalmente destrozado. Y Facebook la permite, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de imágenes permite y qué tipo de imágenes no permite? Al final es un poco la misma censura aplicada al sector político, que ha pasado muchísimas veces, donde la gente se ha indignado muchísimo porque le han cerrado su cuenta por poner alguna publicación cuando ellos pensaban que era un espacio público.
Santiago, moltes gràcies. Santiago Giraldo Luque, autor del llibre Més enllà de Twitter, el trobareu a l'editorial Eumo, a les llibreries, és un bon regal de Nadal, si no heu pensat encara. Santiago, moltes gràcies,
moltes gràcies per
aquesta conversa i per la feina que has fet analitzant les xarxes socials.
L'internauta, amb Vicent Partal.
La costa de Barcelona-Maresme tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat. Els smartphones cada vegada ofereixen més prestacions, tant a través de les aplicacions que introduïm com de les funcions que incorporen els terminals. Ho demostra perfectament el mòbil estrella del gegant xinès Huawei, el Mate S, de 128 GB, que presenta una de les pantalles més avançades del mercat, anomenada Force Touch, capaç fins i tot de reconèixer la pressió que hi exercim. Això també ho fan els iPhone 6S i 6S Plus, però el mòbil estrella de Huawei va una mica més enllà i en demostra una funció concreta, poder fer de balança. Segons el fabricant xinès, el Mate S pot pesar objectes dipositats en la seva pantalla de 5,5 polzades d'entre 100 i 400 grams de pes. Segons les primeres proves, amb tot, sembla que la precisió encara s'ha d'afinar una mica. Una de les queixes més recurrents dels usuaris d'iPhone és la poca durada de la bateria. I és que a mesura que els terminals s'omplen de més i més funcions i continguts, l'autonomia se'n ressent. És per això que Apple ha optat per una solució ràpida, mentre no s'avança en el desenvolupament de bateries de més capacitat. Es diu Smart Battery Case i es tracta d'una funda per als models iPhone 6 i iPhone 6S que incorpora una bateria extra. Amb aquesta carcassa, promet l'empresa californiana, es pot allargar fins a 25 hores les converses de telèfon, 20 la reproducció de vídeo i 18 si es fa servir internet. La funda Smart Battery Case, de silicona i microfibra, es ven a les botigues en línia d'Apple per $99. L'any 2009, un misteriós programador informàtic, Satoshi Nakamoto, va penjar en un críptic fòrum d'internet freqüentat per criptògrafs un document de 9 pàgines que és considerat el naixement del Bitcoin, la moneda electrònica més important actualment. Fins ara no s'ha pogut determinar la identitat de Satoshi Nakamoto, malgrat que no pocs mitjans ho han intentat. Ara fa un any i mig, per exemple, la revista nord-americana Newsweek va publicar un extens article en què revelava la suposada identitat. Es tractaria, deia, d'un enginyer informàtic nord-americà d'origen japonès, de 64 anys, que vivia a Los Angeles. Però ara és la revista californiana Wired, basant-se en documents filtrats pel portal tecnològic Gizmodo, qui diu que ha descobert la identitat de la persona que s'amaga rere el pseudònim de Satoshi Nakamoto. Es tractaria d'un australià, Craig Stephen Wright. Els autors de l'article admeten que, malgrat les evidències aportades, encara no estan absolutament segurs d'haver resolt el misteri de l'autoria de la moneda virtual.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Com ha anat aquest cap de setmana? Potser llarg. Sí?
Home, sí, llarg ha sigut.
Per alguns
ha sigut més divertit. Els que es van trobar els embussos, més. Escolta, recordes que la setmana passada et vaig recordar que ara ve Nadal?
No.
Sí.
I tant. Doncs he estat buscant més informació, sobretot perquè ara hi hauran, els nens estaran més a casa. Clar, acaben els col·legis i estan a casa. O se'n van por ahí, però... I tindran més accés i s'hi passaran més hores davant de l'ordinador. Llavors he estat buscant consells per donar-los que puguin navegar, xatejar, fer les coses a internet que estiguin amb una mica més de seguretat.
Per controlar una mica la navegació
perquè
infantil
no...
i adolescent.
Sí, bàsicament, en el fons, és coses que sempre hem explicat. Que siguin conscients d'on es posen i que algunes precaucions ells mateixos haurien de saber que les han de prendre. Llavors va caure a les meves mans una pàgina que es diu internetsegura.cat. Té un grapat de recomanacions. El que he fet és afusellar-la. I agrair-los molt tota la feina que ells han fet, perquè...
Si la feina és bona...
La feina és molt bona, per mi té un gran valor. És que no es dediquen a dir prohibim això, sinó que fan una cosa que jo sempre he intentat dir, és aconsellar. I donar les coses com... Perquè els nanos, perquè encara que siguin nanos, pensen, doncs pensin i sàpiguen amb quins problemes es poden trobar. I és simplement això. Però consells que ja veureu, els aniré detallant, però són consells que són aplicables als nanos i a tu i a mi.
És a dir, els grans... Gràcies per dir-me nano.
No, però, escolta, és igual, a la gent de la tercera edat també se li apliquen aquests consells. I als adults també se li apliquen aquests consells, perquè ja veuràs que són de calaix, allò que dius, clar, és veritat.
Sentit comú.
Sentit comú, exacte. Va bé, comencem, escolta. Ho separen en diferents activitats. La primera de totes és el correu electrònic. I diuen, el primer que ha de fer un nano... Diu, és quan es crea un compte de correu electrònic, no posar el seu nom a dins del correu electrònic. És a dir, això que tots fem, de posar el nostre nom i cognom com a adreça de correu electrònic, per un nano està molt bé tenir-ho en un compte oficial de correu electrònic. Però el compte aquest que van deixant cada vegada que registren un lloc o un altre, no sé, poseu superman@gmail.com, per exemple. Com que aquest segurament el tindreu ocupat, Superman 21 o Superman 2514, és igual, però poseu nics, noms que us recordin alguna cosa però que no donin molta informació vostra.
Personal.
Això a nosaltres ens pot passar igual. Nosaltres podem tenir un compte de correu electrònic de la feina, que aquest sí que ens ha d'identificar, però el nostre particular no cal que ens identifiqui massa.
Primer pas.
Segon, que aquest l'hem recordat del dret, del revés, sempre, que tingueu tots una contrasenya segura. Quan us heu d'inventar una contrasenya i a la pantalla diu password, no escriviu password una altra vegada, ni poseu 0000, que sabeu que les estadístiques aquestes d'utilització de contrasenyes són els més utilitzats, i l'1, 2, 3, 4 també.
Cada any per aquestes dates
surt una estadística,
els rànquings de les millors contrasenyes.
Que t'ho recorda. Diu, la contrasenya password és de les més utilitzades. No, inventeu una contrasenya, és a dir, alguna cosa que us recordi, que sigui mnemotècnica, i si no, feu servir un programa de gestió de contrasenyes. Perquè un altre consell és que no feu servir sempre la mateixa. Aneu canviant, perquè si a algun lloc, no a vosaltres, sinó a un altre, en el proveïdor, li agafen els arxius d'usuaris i passwords, que això ha passat moltes vegades, cada 2x3 va sortint pels diaris i per internet, doncs que si els agafen, que us hagin agafat el d'aquell servei, no el d'un altre.
Però que amb aquella contrasenya no puguin accedir,
al vostre banc, per exemple. Ara estic generalitzant per gent gran, també. És a dir, intenteu fer servir, llavors, aquí ho hem recomanat moltes vegades, per un programa que vam parlar d'ells, hi ha un que és el KeePass, que és K-E-E-Pass, P-A-S-S, és un programa que el tindreu al link aquí posat, per fer una gestió de les vostres contrasenyes. Perquè el programa, a més, us doni idees, o generi una completament aleatòria, que no vulgui dir res, que no us en recordareu mai d'ella, però com que teniu el programa, doncs...
Ja la recordo el programa.
Ja la recordo el programa, que és per això que és per això que està.
Suposo que per això el programa necessites una contrasenya, no? També
sí, però només una. Bé. Només n'has de recordar una. I, sisplau, no l'apunteu. I no l'apunteu a cap lloc. Una altra cosa que també és important amb el correu, que això també els adults ens oblidem de fer-ho a vegades, és quan enviem a molts amics una cosa, posar-los amb còpia oculta. No cal que a tothom li donem informació de qui li estem enviant aquell mail, ni que els demés sàpiguen els correus dels altres, perquè si no els hi han donat, per algun motiu sabrà. I si els hi han donat, ja el saben, no cal que li posem allà. Diu, posem un còpia oculta, el qui el rebi veurà que és per ell i no veurà qui més li hem enviat
el correu.
O sigui, això és una netiqueta d'internet de tota la vida, recordeu. Més, els xats, que estan tips. No dongueu, igual que dèiem amb el correu, no dongueu dades personals. Aquí no només en el nom, sinó en els xats, quan es parla en un xat, no dongueu dades personals, no poseu fotografies vostres que us puguin identificar. Sobretot, recordeu que gairebé a tots els xats, jo diria que tots, hi ha un sistema de bloqueig d'un altre usuari. Quan esteu en un xat hauríeu de saber quin és el sistema de bloqueig d'un altre usuari per fer-lo servir si és necessari. És a dir, si hi ha algú que us està emprenyant, el més fàcil és bloquejar-lo i oblidar-se'n i aquí s'ha acabat. I si això va a més, hi ha una adreça del CSICAT, que és internetsegura@cesicat.cat, que podeu denunciar. Algú que us estigui assetjant via xats. Ah, no us creieu tot el que us diuen en un xat, eh? Però bé, això, total. Recordeu aquell acudit que hi ha un gos davant d'un ordinador teclejant? Darrere de l'altre costat pot haver-hi un gos, o un mico, no cal que sigui un humà. Més coses, xarxes socials.
Aquest és important.
A les xarxes socials, el primer que hauríeu de fer, quan busqueu, quan allà us diuen pugeu una foto perquè us identifiquin, el primer que hauríeu de fer és no pujar-la. Inventeu-vos una icona, un avatar, el que sigui, un dibuix, alguna cosa que a vosaltres us agradi per posar-la i no poseu la vostra foto. No feu servir un ninot de Lego perquè aquest és el meu. No val repetir, però...
No repetir, no, però inspirar-s'hi, sí.
Però inspirar-s'hi, sí. Però més coses, no posis informació a les xarxes que et puguin deduir on vius, on estudies, a quin col·legi vas. O el que moltes vegades, i pels grans també, diu, no diguis quan te'n vas de vacances. És que li estàs donant les facilitats als lladres perquè vinguin quan tu no hi ets. Home, penseu amb el que esteu posant i la informació que esteu donant als altres.
De fet, sí, circulen per xarxes socials, però l'altre dia llegia una notícia, de fet era un estudi, que explicava que les fotografies amb gats, per exemple, que n'hi ha milions, contenen moltes metadades
que
geolocalitzen, amb la qual cosa un estudiós, ara no me'n recordo de quin país era, havia agafat 1 milió de fotografies de gats que circulen per la xarxa, havia buscat aquestes metadades i havia col·locat en un mapa mundi d'aquests,
on estaven les fotografies de gats,
totes les fotografies d'allà on sortien, és a dir, podies veure perfectament doncs, el gat, no sé, Paret, doncs, que era
el gat Smith, que era
a la casa o al poble de tal, no?
Sí, sí. Sabeu que totes les fotografies, la major part de fotografies, estan geolocalitzades. Hi ha una cosa que se'n diu EXIF. L'EXIF és la informació que porta una fotografia addicional que et diu amb quina màquina de fotografies l'has fet, que amb quin objectiu l'has tirat, si és una màquina que té geolocalització on estaves en aquell moment. I les màquines de fotografies no n'acostumen a portar, però que gairebé totes les fotografies es fan amb mòbils, i els mòbils sí que porten GPS, doncs gairebé totes les fotografies porten geolocalització. Ah, i parlant de fotos, una altra cosa important. No ho fem ningú, però recordeu que si poseu una fotografia d'altres persones, hauríeu de demanar la seva aprovació per posar-les. I per etiquetar-les ja no et dic. És a dir, sigueu conscients de que esteu posant informació d'altra gent, que potser pot ser que no els interessi que surtin pel motiu que sigui. Jo a les meves fotos amb l'Angelina Jolie sempre li demano permís per poder-les posar. Bé, més coses. Mòbil. Quan treballeu amb el mòbil o la tauleta, Fixeu-vos en una cosa molt curiosa. Vigileu quan desbloquegeu el mòbil. Quan desbloquegeu el mòbil és molt fàcil que us mirin quin número estàs posant. I si aquell mòbil us el prenen, serà molt fàcil, i algú us l'ha pres amb males intencions, serà molt fàcil que trobi. O sigui, feu quasi com es fa amb els caixers.
Com ja últimament hem de fer els caixers, no?
I poseu un codi de desbloqueig que sigui més llarg. Per exemple, amb els iPhones i iPads, fins al iOS 8, era de 4 dígits. Sí. Ara obliguen a la que és nou, si són els vells encara et permeten el 4, però la que és un iPhone nou amb iOS 9, t'obliguen a que siguin com a mínim 6. I pot ser alfanumèric. O sigui, si el poseu alfanumèric és més complicat de que us enganxin. 4 números és molt fàcil, a la que tu has fet així ja et saben quin és el teu codi de desbloqueig del teu telèfon. I els androids aquests que fas un dibuixet, dius, allò ja és donar facilitats absolutes al qui et vol desbloquejar el teu telèfon. O sigui, per això, en aquesta pàgina parla de consells de seguretat per a nens i joves, però és que qualsevol persona hauria de ser conscient de vigila quan estàs desbloquejant el teu telèfon, perquè te l'enganxaran. Un altre consell molt important, no contesteu trucades de desconeguts. A veure, jo sistemàticament ho faig. Si una trucada no la tinc a la meva agenda i no sé qui és, no la contesto. Ni les trucades, ni els SMS, ni els WhatsApps. Si no sé qui és, primer que es presenti, que em doni el seu número de telèfon i que em digui et trucaré. Que m'enviï un mail, per exemple, i es doni a conèixer. Si no, acabareu enganxats amb trucades de telemàrqueting o trucades de... Ves a saber què.
Jo amb això agafo la trucada, si és telemàrqueting, els treus de sobre com pots, però després...
Sí, dius, espera un moment que estic assassinant aquí una persona, l'assassino i estic amb vostè.
El que passa és que això ja ho vaig gastar fa temps, llavors ara ja no cola. Però el que sí que faig...
Estronzo desdemona eso no a te, que deia... Això era l'anunci del Pastas Gallo, del Pavarotti, quan li girava el coll a la desdemona.
Bé, no seria això, però bé... Jo el que faig és respondre i després...
No, pastes rana.
Aquell número el que faig és marcar-lo com a no l'agafis. Si tornen a trucar...
Aquell mateix número...
Ja m'apareix.
I quan és número ocult, aquell ja és... Aquell ja no l'agafem ningú. Bé, més coses que hem de fer amb el... Si amb el telèfon o amb la tauleta ompliu formularis... Sempre, amb el telèfon, amb la tauleta o amb l'ordinador... Vigileu si us demanen informació que estigui en una connexió segura, amb un HTTPS, allò que s'encén a vegades de color verd a la pantalla del navegador, o de color blau, segons quin navegador.
Ara passa per això que és pràcticament habitual que ja tot sigui amb HTTPS.
Sí, per donar-li una mica més de seguretat. Sí, sí, el Gmail, clar, estàs llegint el teu mail.
No, llavors... però ve com molt per defecte, vull dir, abans sí que...
Sí, però assegureu-vos-en i mireu que la informació que esteu enviant no sigui massa confidencial. I sobretot, si esteu en una xarxa wifi pública, no compliu formularis. Perquè no sabeu mai aquella informació qui pot tenir accés a allò que vosaltres esteu omplint. Intenteu, a ser possible, que no sigui wifi. Si és per un formulari, connecteu al 3G o al 4G i és molt més segur. Perquè no passa per cap router d'aquells que tinguem propers. Se'n va a la companyia de telèfons i a la companyia de telèfons entre tots hem de pensar que...
Ens hauríem de refiar una mica.
Després, amb els telèfons, repasseu les configuracions de privacitat. Qui pot accedir o com teniu el Bluetooth configurat. Com teniu el GPS configurat. Això si als programes li doneu informació d'on esteu o on no esteu. Allà que us demanen... Aquest programa pot accedir a les vostres fotos? O si és un programa de notícies, no té cap sentit que accedeixi a les vostres fotos. I a la vostra localització, penseu, simplement penseu. Hi ha vegades que un programa sàpiga on esteu és important. Si és un programa que esteu buscant un bar per anar a prendre una cervesa, està bé que sàpiga on esteu, perquè us recomanarà un bar proper, no us recomanarà un bar a l'altra punta de la ciutat, però això és important, però... Per llegir les notícies, poder és igual que estiguis a VilaWeb o que estiguis a casa teva. Les notícies seran sempre les mateixes. No seran tan personalitzades. I finalment, el dels jocs en línia. Els jocs en línia, que ara per Nadal hi haurà molta gent que tingui molta estona per jugar, sobretot feu servir nics. Això ho hem dit abans, però sobretot feu servir nics, no poseu el vostre nom. És més fàcil fer servir un nick que posar el nom. Inventeu-vos un nick i feu-lo servir. I després una altra cosa que és molt de consell bàsic. No us en refieu dels jocs que us regalen coses. O d'aquells jocs que us diuen podeu jugar indefinidament, gratuïtament, i arriba un moment que us demanen que entreu un número de telèfon. Malament. Quan us demanen un número de telèfon vol dir que ja anem malament. O us trucaran, o us faran algun càrrec amb el número de telèfon, o us diran, i ara truqueu amb aquest número de telèfon. O sigui, duros a quatre peles, n'hi han pocs. De fet, jo encara no n'he trobat cap. Sí. Però...
I ara cada vegada menys.
I cada vegada... Sí, cèntims, ara, no? Ara serien cèntims. 5 cèntims a 4 cèntims. Però... però no us en refieu del que us diuen, això és gratis, entreu. Perquè sempre al final hi haurà un moment que dirà entreu en aquest lloc i poseu les vostres dades. No poseu les vostres dades. A no ser que el joc sigui fantàstic. Però llavors demaneu consell. O sigui, si veieu que és un xollo absolut, demaneu consell a algú altre. Diu, això t'ha arribat alguna cosa...
És contrastar-ho amb gent al voltant. A veure.
No cal que li pregunteu als pares, com moltes vegades diu, consulteu els pares. Consultava els amics que han fet més o menys el mateix. És a dir, que a més en tindran més experiència de jocs online que els pares.
O consulteu Google, també.
O consulteu Google i pregunteu a veure si... Hi ha moltes vegades que quan algun programa t'instal·la alguna extensió no massa legal i consultes per Google, t'acostumes... acostumes a trobar les respostes de la gent que s'ha emprenyat molt amb aquesta aplicació. I això està molt bé. I per finalitzar, ja que parlàvem de jocs, aquesta mateixa pàgina hi ha una... que no tot han de ser consells. Hi ha un apartat de jocs online que podeu fer servir aquests dies que tindreu molta
estona. Per triar i remenar.
Per triar, bueno, no n'hi ha molts, però una mica... Sobretot per incidir en dir, mira, hi ha coses que poden ser gratuïtes, hi ha un motiu de ser i es pot jugar online sense necessitat de posar totes les teves dades. Per què tothom té la mania de demanar-te sempre el DNI i el número de telèfon?
Sí, ara mateix. O sigui, sempre has d'anar amb el DNI a la boca per qualsevol cosa.
Per qualsevol cosa. És que no el poseu si no és una cosa que us interessa molt, moltíssim. És a dir, no l'hauríeu de posar. A veure, i si no teniu, em sembla que és 14 anys, oi? Que és obligatori tenir el DNI.
Tu ho deus saber més.
No, bueno, heu d'accedir. Sí, però crec que...
Hauries de saber, vaja.
Hauria de saber. Però no cal que el poseu. Si dieu, no en tinc, ja està. O us inventeu un. És a dir, números de DNI a la xarxa en trobareu molt. És a dir, igual que dèiem que no cal que us poseu el vostre nom, no cal que poseu el vostre DNI. I si algú us demana on viviu, carrer sense nom, número 24. I el carrer sense nom hi ha molts carrers sense nom.
Sí.
Existeix, no? És...
Bé, aquests consells els estàs donant, diguem-ne, de la teva butxaca.
Per exemple, quan us demanen un número de telèfon, un que comenci per 555, a les pel·lícules americanes tots els telèfons comencen per 555 perquè es van posar d'acord les majors en demanar les telefòniques uns números de telèfon que no els hi donaven a ningú.
Només
serveixen per pel·lícules. No intenteu trucar amb un número de telèfon que es posa en una pel·lícula perquè no existeix.
Intentar-ho, podem intentar.
Bueno, intenteu, però no us contestarà ningú.
L'Angelina Jolie no s'hi posarà, no?
Ja li preguntaré després.
No és un 555 el que tens d'ella, no?
No, tinc el seu número personal.
Molt bé.
Però intenteu això, inventeu-vos un número de telèfon, feu servir sempre el mateix, és igual. I si us volen trucar, doncs que truquin amb aquell número de telèfon. A ser possible, poseu-ne un que no sigui de ningun amic, perquè si no us ho recordarà tota la vida.
Això. Molt bé, doncs Joan, ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve.
Nous temes.
Nous temes, vinga.
Penses en tornar a ser igual que abans, però no pots, el temps ja t'ha canviat. Tornes a comptar els passos que has donat, però no pots, el temps els has borrat. Res no treu el coratge del succés. És igual, no importa el temps que fa. Plou i fa vent, els ocells són valents. Neva i fa fred, saben bé el que han de fer. El temps que fa